tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dimecres 10 de setembre del 2025, un dia que avui comença amb el cel absolutament serè. Només hi ha algun núvol prim purament decoratiu. Però acabem de fer net? Li preguntem a Dani Ramírez.
Bé, fins a la tarda pot ploure fort, compte, es poden reproduir tempestes, 10, 20, 30 litres més. La temperatura avui li costarà passar dels 20 o 22 de màxima. Algunes boires, demà al matí sobretot molta boira baixa, i demà ja la inestabilitat es redueix. Baixa la temperatura, especialment de nit i matinada, de dia màximes de 20 a 25, un dia de ple setembre, i a la tarda pot repetir algun xàfec, alguna tempesta, comarques interiors de Girona, Osona, Garrotxa també, però no serien tan intenses. Boires, sol, puja una mica la temperatura de dia, matinada força fresca o freda al Pirineu, i a la tarda algun ruixat molt aïllat. També divendres pot fer alguna gotellada a la tarda, però vaja, la pluja forta seria, doncs, encara les properes hores fins allà a les 5 o les 6 de la tarda.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament d'Olot es presentarà com a acusació pública quan comenci el procés judicial contra el detingut per la violació d'una menor durant les festes d'altura. L'alcalde ha condemnat els fets i ha anunciat que demanarà màxima contundència.
Que farem tot el possible perquè aquesta persona ho pagui tan car com sigui possible i com la justícia permet. Com a Ajuntament ens presentarem com a part acusadora, acusació pública, amb acusació pública, i a més treballarem i defensarem que aquesta persona no pugui tornar a trepitjar a la ciutat d'Olot mai més.
El detingut ha passat la primera nit a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa i s'espera que demà passi a disposició judicial. A Sant Joan de les Abadesses, des de la desaparició de la policia local, els cossos i forces de seguretat de la Generalitat són els que han assumit la plena competència en seguretat al poble a través d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament. Des del cos de seguretat indiquen que els nivells delinqüencials tant a la comarca com a Sant Joan concretament són baixos i que seguiran treballant perquè sigui així. La cap dels Mossos és l'Elisabet Graell.
Assumirem algunes gestions que abans executava la policia local i que ara executarà el cos de Mossos, però no farà que això millori. Si hi ha una bona situació delinqüencial a Sant Joan, ja he dit, estic molt en contacte amb l'alcalde en aquest sentit, i des de que no hi ha la policia local, nosaltres hem incrementat el nostre patrullatge perquè, doncs, abans la gent tenia un referent que ara no tenen.
Comença el curs escolar a Olot amb 3.200 alumnes d'infantil i primària i més de 2.300 a l'ESO. Després de les festes d'altura, la capital garrotxina recupera la normalitat i es converteix en l'últim municipi de la comarca on arrenca el curs. Des de la regidoria d'educació han apostat per fer millores durant aquest estiu i refermen el seu compromís en complir les demandes dels centres. En esports, els equips de l'Atlètic Ripoll ja tornen a rodar la pilota sobre la gespa amb l'objectiu de preparar consciència a la temporada 25-26. En el cas del cadet, afronten un nou repte, el futbol 11, us ho explicarem. I la desfrenada de Besalú serà l'encarregada d'obrir la Lliga BTT Garrotxa. La prova constarà de dos itineraris, un de curt de 23 quilòmetres i un de llarg de 32 i 1.200 metres de desnivell. Us ho explicarem tot plegat en temps d'esports.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 23 anys per una presumpta agressió sexual a una noia menor d'edat. Els fets van tenir lloc pels volts de la una de la matinada d'aquest dissabte durant la primera nit de les festes d'altura a la zona de les atraccions, situades al terreny de l'antiga estació. Segons ha informat el Departament d'Interior de la Generalitat, el sistema d'emergències mèdiques es va desplaçar al lloc on es va produir l'agressió per atendre l'adolescent. La víctima és una jove menor d'edat i està tutelada per la Generalitat. Segons Interior, la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència, la Gaia, ha estat en contacte amb el CRAI d'Olot per oferir suport i recopilar tota la informació sobre el cas. En un comunicat, al ser una noia tutelada per la Generalitat, aquesta es presentarà com a acusació particular quan comenci el procés judicial. Segons les primeres informacions, el noi de 23 anys no té antecedents previs i se l'ha traslladat a les dependències dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa a l'espera de passar a disposició judicial, previsiblement aquest proper dijous. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Davant d'això, l'Ajuntament d'Olot ha anunciat que es presentarà com a acusació pública quan comenci el procés judicial contra el detingut per la violació d'una menor durant les festes d'altura. En declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió, Agustí Arbós, l'alcalde de la ciutat, ha estat especialment dur i contundent a l'hora de condemnar la violació d'una menor la primera nit de festes. Arbós ha explicat que l'Ajuntament s'ha posat a disposició dels Mossos d'Esquadra i ha activat tots els protocols de suport a la víctima.
Ens hem posat a disposició del cos de Mossos d'Esquadra, que és qui està fent tota la investigació al respecte. En aquest sentit, també hem activat tots els protocols de suport a la víctima i d'acompanyament a la víctima durant aquests dies que venen, i ens hem posat a disposició de Mossos, que sabem que han fet una detenció, per tal de que si necessiten qualsevol ajuda amb la investigació, doncs l'Ajuntament hi estarà al seu costat, també a la Policia Municipal, així els hi han transmès.
L'alcalde ha afegit que l'Ajuntament d'Olot es personarà com a acusació pública quan s'engegui la maquinària judicial contra el detingut. Se suma així a la Generalitat, que exercirà l'acusació particular perquè la menor estava sota la seva tutela. Agustí Arbós vol que caigui tot el pes de la llei sobre el detingut si es confirmen els fets i demanarà al jutge que se'l desterri de la ciutat.
Aquest detingut, que passarà a disposició judicial els propers dies, i que tenim molt clar que farem tot el possible perquè aquesta persona ho pagui tan car com sigui possible i com la justícia permet. Com a Ajuntament ens presentarem com a part acusadora, acusació pública, amb acusació pública, i a més treballarem i defensarem que aquesta persona no pugui tornar a trepitjar a la ciutat d'Olot mai més.
Agustí Arbós ha recordat que el dispositiu previst per aquestes festes d'altura ha estat el més important de la història i ha assegurat que la seva prioritat continuarà en aquesta línia. Per això insistirà en que puguin contractar més agents i que la ciutat pugui tenir més Mossos d'Esquadra.
És veritat, ha passat aquesta situació. No ens agrada gens i la condemnem fermament, però hem de seguir treballant, i també evidentment seguirem treballant per tenir més agents. Com fa temps que diem, volem poder tenir la llibertat a Olot per contractar més agents de policia, i seguirem defensant perquè l'Estat ens doni aquesta llibertat per fer-ho. Seguirem defensant perquè els Mossos tinguin més presència a la nostra ciutat i també més agents, i perquè les lleis d'aquest país canviïn i ens permetin tenir mesures, poder donar mesures més bones a la policia per poder garantir aquesta seguretat. Aquests elements de tenir unes lleis més contundents contra la delinqüència, de poder tenir més policies i més presència policial, ens reafirma doncs aquesta situació tan desagradable que hem de seguir en aquesta línia, perquè la seguretat és essencial i aquesta és una realitat del país que hem de treballar tots conjuntament.
Segons les primeres informacions, per festes d'altura hi ha hagut molt poques incidències, tot i el volum de gent que s'ha concentrat a la ciutat, especialment la primera i la segona nit de festes. No deixem encara la seguretat ciutadana, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut dues dones a Roses per cometre diversos robatoris en pisos, dos d'ells a Olot. Un mosso de paisà va sospitar de l'actitud de les arrestades i va avisar una patrulla. Les detingudes tenen 21 i 32 anys i acumulen una sèrie de robatoris en habitatges fets durant aquests últims mesos. En el seu moment, la investigació va revelar que les dues dones havien entrat a robar en un altre pis a Roses, dos més a Olot, i una d'elles, la més jove, era la responsable d'un altre robatori a l'Escala. Es dona la circumstància que amb la detenció feta a Roses també es resolen, per part de la unitat d'investigació d'Olot, els robatoris amb força comesos a dos domicilis situats a la zona centre de la ciutat, perpetrats entre el 28 de juliol i el 25 d'agost. Les arrestades han passat a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. I a Sant Joan de les Abadesses, des de la desaparició de la policia local, els Mossos d'Esquadra han assumit la plena competència en seguretat al municipi a través d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament. Des del cos de seguretat indiquen que els nivells delinqüencials, tant a la comarca com a Sant Joan, concretament, són baixos i que seguiran treballant perquè continuï sent així. Informa Guido Sengerotti.
Els Mossos d'Esquadra han augmentat el seu patrullatge a Sant Joan de les Abadesses fruit del nou conveni que s'ha subscrit amb l'Ajuntament arran de la pèrdua de la policia local i progressiva substitució per un cos de guàrdia municipal. Les competències en seguretat ciutadana, doncs, recauran completament sobre els Mossos i sobre el paper ja s'estableix la transició que es fa al municipi. Elisabet Graell és la cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Ripoll.
I ara continuarem anant a Sant Joan, simplement assumirem algunes gestions que abans executava la policia local i que ara executarà el cos de Mossos, però no farà que això millori. Si hi ha una bona situació delinqüencial a Sant Joan, ja he dit, i estic molt en contacte amb l'alcalde en aquest sentit, i des de que no hi ha la policia local, nosaltres hem incrementat el nostre patrullatge perquè doncs, abans la gent tenia un referent que ara no tenen.
En relació als dos recents episodis de robatoris a Sant Joan, els Mossos hi treuen ferro, donant valor a la seva ràpida resolució gràcies a la col·laboració ciutadana i també als agents del cos. També desvinculen els fets d'un hipotètic augment de la inseguretat al municipi i de la dissolució de la policia local.
Passa a Sant Joan com pot passar a qualsevol altre municipi. Al final, no hem d'oblidar que són persones que es dediquen a anar a delinquir, sigui aquí o sigui allà, no? Certament l'eix Olot Sant Joan doncs facilita aquests moviments. Nosaltres som coneixedors d'això i per tant doncs allà també es fan controls i tancaments, i en el primer cas doncs la BP del Ripollet, de la Garrotxa, va acabar fent la detenció d'aquesta persona que estàvem seguint, i en el segon cas doncs va ser un indicatiu policial d'aquí el Ripollès en la col·laboració ciutadana.
Quan el cos de guàrdies municipals estigui conformat, mantindran les relacions habituals amb els Mossos d'Esquadra d'intercanvi d'informació i de col·laboració en pro de la seguretat al municipi.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Comença el curs escolar a Olot amb 3.200 alumnes d'infantil i primària i més de 2.300 a l'ESO. Després de les festes d'altura, la capital garrotxina és l'últim municipi de la comarca on comença el curs. Des de la Regidoria d'Educació han apostat per millorar durant aquest estiu i refermen el seu compromís en complir les demandes dels centres. Roger Isern.
Avui comença un nou curs escolar als centres educatius d'Olot. Les aules d'infantil i primària acolliran un total de 3.225 alumnes, mentre que a l'ESO se n'incorporaran 2.405. Pel que fa a les escoles bressol municipals, enguany iniciaran el curs 230 infants, una xifra que arriba als 329 sumant-hi la llar d'infants de Sant Roc. El curs acabarà el proper 19 de juny i inclourà les vacances habituals de Nadal i Setmana Santa, així com els 4 dies de lliure disposició. Pel que fa, per exemple, a infantil 3, aquest curs hi començaran un total de 316 alumnes. A primer d'ESO s'incorporaran 555 estudiants, mentre que 210 començaran el batxillerat. En relació amb els ensenyaments postobligatoris, Olot comptarà enguany amb 340 alumnes als cicles formatius de grau mitjà i 405 als de grau superior. El regidor d'Educació d'Olot és Josep Quintana.
Nosaltres primer de tot els volem desitjar que tinguin una bona tornada al curs escolar, amb ells, les famílies, i sobretot també els equips directius, tots els professors, tota la gent que treballa a les escoles, a les escoles bressol, als instituts. Doncs també des d'aquí doncs agrair-los la feina que fan, no?, per treballar pel futur d'aquests nois, noies, joves de la ciutat.
L'Ajuntament d'Olot continua impulsant projectes i serveis destinats a gestionar l'aprenentatge, la igualtat d'oportunitats i la cohesió social en la formació d'infants i joves. El curs passat es va fer una inversió total de 300.000 euros als centres educatius de la ciutat.
Com porteu el retorn a la rutina? Doncs bé, heu de saber que després de les vacances aquesta tornada pot generar desordres si no hi ha coherència entre cos i ment. És el que diu la psicòloga Iu Espigoler. Adaptar-se de nou als horaris i als hàbits diaris altera el ritme circadià i pot provocar una desconnexió que afecta tant el cos com les emocions. Hi ha parlat la Natàlia Moreno.
A tothom li agraden les vacances i precisament per això de vegades és molt més difícil el retorn a la rutina. Durant aquests dies les persones poden enfocar-se més en el lleure i prescindir dels horaris fixos, però quan arriba el moment de tornar a la normalitat cal adaptar-se a un canvi dràstic en la vida diària. La psicòloga Iu Espigoler explica que el retorn a la rutina després de les vacances pot generar desordres si no hi ha coherència entre el cos i la ment.
Moltes vegades hi ha aquesta desconnexió entre cos i ment, i es veu molt en les sessions i fem molts treballs de coherència, no? De posar en coherència cos i ment. És molt important, perquè quan no hi ha aquesta coherència es produeixen desordres.
Espigoler també explica que aquesta desconnexió es produeix perquè el cos té la seva pròpia rutina, anomenada ritme circadià o circadiari, que regula les necessitats bàsiques, com el menjar i la son. En el dia a dia, la rutina de les persones s'ha acostumat a adherir a aquest ritme, però durant les vacances els hàbits canvien, i això altera aquest equilibri. Un altre factor determinant és l'actitud amb què s'enfronta el retorn.
Si tu penses, serà un avorrit, serà nefast per mi tornar a la rutina, llavors el teu cervell quin tipus d'informació et porta? Et porta aquesta informació que tu li has demanat amb aquest pensament. En canvi, si tu penses tornar a la feina, serà bo per mi, m'anirà bé, el que sigui, el teu cervell busca a dintre de les seves memòries tota aquella informació que parla d'això.
Segons Espigoler, la rutina també influeix en les relacions personals. Durant les vacances es passa més temps amb la parella i és habitual adonar-se de conflictes que en el dia a dia, ocupats per les obligacions, passen més desapercebuts.
Marxem ara cap a Vilallonga de Ter perquè la pulsera d'accés a la piscina municipal ha estat tot un èxit. Tanca la temporada d'estiu i des de l'Ajuntament destaquen els avantatges del nou sistema que ha estat molt ben rebut, Paula Sayago, per part dels usuaris.
Vilallonga de Ter va inaugurar la temporada d'estiu amb una novetat. El consistori va destinar una partida de 10.000 euros a millorar la piscina municipal. Concretament, l'Ajuntament va instal·lar un nou sistema d'entrada automàtica a l'equipament. Per les entrades de temporada, els abonats disposaven d'una pulsera electrònica a través de la qual s'han registrat totes les entrades i sortides. Pere Sau és l'alcalde de Vilallonga de Ter.
Ens hem posat al dia. La satisfacció és total, vull dir, ha anat molt bé i bé, jo penso que en el futur continuarà així. Va a través de pulseres, sigui per el pas diari, sigui per abonament o familiar o el que sigui, hi ha unes pulseres de determinats colors i les persones doncs, porten la pulsera, entren i surten automàticament i tot queda registrat a través d'ordinador.
Finalitzada la temporada, l'alcalde fa una valoració positiva malgrat que no ha sigut la millor dels darrers temps, principalment per les tardes de pluja que hi ha hagut a la comarca.
No hem tingut el millor estiu. Ha fet alguns dies de calor, però també hi ha hagut molts dies de pluja. Però tot i així, sí, la piscina s'omple gairebé sempre. Clar, els dies de pluja, evidentment, i si fallen en un estiu curt com tenim aquí dalt, doncs si fallen, no sé, unes 8 o 10 dies, es nota molt. Però, clar, tenim dos mesos de piscina, o poc més. Per tant, si hi ha dies de mal temps, es nota. Però bé, tot i així, l'afluència ha estat important.
El consistori ha informat als abonats que no és obligatori fer el retorn de les pulseres i que la temporada vinent, i un cop s'hagi comprat l'abonament, es tornaran a activar.
Estem a les portes de la Diada. Beuda acull l'acte institucional de l'11 de setembre. Tots els alcaldes i representants dels ajuntaments dels municipis de la Garrotxa s'han reunit per commemorar la Diada de Catalunya. Durant l'acte s'ha fet una entrega d'estelades i símbols. A més, la conferenciant convidada d'aquest any ha sigut la filòloga i periodista amaziga Caïssa Old Braham, qui es va refugiar a Catalunya fugint d'una persecució lingüística, ètnica i religiosa. Néstor Carvajal.
L'acte de commemoració de la Diada de Catalunya ha tingut lloc a Beuda enguany. Aquest és un acte molt necessari per recordar el passat, però també per pensar en el futur. Tal com diu la presidenta d'Òmnium Garrotxa, Glòria Bassets.
Un acte que encara que sembli repetitiu és essencial perquè serveix perquè tots els municipis de la comarca renovin una mica, no, els símbols, els hi entreguem una estelada i a més ens dona l'oportunitat de parlar de temes que ens preocupen on els municipis haurien d'estar doncs, actius. Per tant, és un dia per commemorar la Diada, per mirar enrere, però sobretot és un dia per mirar endavant cap al futur del nostre país.
El president del Consell Comarcal, Santi Reixat, explica que des de fa 3 anys es va decidir seguir un ordre alfabètic i portar l'acte a tots els municipis de la comarca.
Això es va decidir a través del Consell Comarcal fa 3 anys, de la manera que es faria una rotació per tots els pobles de la comarca. Jo crec que està bé poder portar al Consell Comarcal els pobles que formen la comarca, no? I així va començar. Van començar per Gilaguer, l'any passat vam estar a Besalú, aquest any a Beuda, i l'any que ve ens tocarà Castellfollit de la Roca.
La filòloga i periodista maziga Caïssa Old Braham ha sigut la conferenciant convidada. Es va refugiar a Catalunya després de deixar el diari on treballava i fugir d'Algèria el 2008. Víctima de persecució lingüística, ètnica i religiosa.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
Us agrada la poesia? Doncs heu de saber que neix Magmàtica, el nou festival de poesia d'Olot. El certamen uneix poesia, música i art visual en una programació variada que inclou recitals, tallers familiars, actuacions en directe i microobert. Es celebrarà del 25 al 27 de setembre.
Aquest setembre, Olot estrena un nou festival literari que vol donar visibilitat a la poesia catalana contemporània. Del 25 al 27 de setembre, Magmàtica oferirà poesia en tots els formats, visual, escènic i musical. La directora artística del festival és Gisela Arimany.
Magmàtica és un festival de poesia que vol fer un forat a la realitat i donar lloc i veu a persones que hi reflexionen posant-hi la sang a davant, és a dir, l'emoció. El que vol Magmàtica és portar poetes vius que reciten la seva poesia, tant de fora d'Olot com de fora d'Olot, és a dir, territori dintre i fora, entenent aquesta veu poètica que està ancorada a la multidisciplina artística.
En el marc dels actes en commemoració del bicentenari del naixement de Jaume Nunó, s'ha presentat a Sant Joan de les Abadesses una nova edició revisada i ampliada de la biografia del compositor de l'himne nacional mexicà, Carolina Ríos.
Es tracta d'una actualització que aporta nova documentació de i testimonis que permeten entendre una mica millor la vida i l'obra del compositor santjoaní. Escoltem a Cristian Cantón, autor de la biografia de Jaume Nunó.
Documentació, partitures noves que s'han trobat, dades que fins en aquella època doncs, no havien tingut temps de posar, i això ens ha permet doncs, entendre què més va fer a Mèxic, què més va fer als Estats Units, com va ser la seva relació amb la gent, amb els seus parents que tenia aquí a Catalunya. Pues trobar l'última obra d'en Jaume Nunó, una partitura que va compondre el 1905 i que es considerava perduda fins que un senyor ens va trucar allò un dia, escolteu, que he trobat en un calaix una partitura del meu besavi que tocava la trompeta a Mèxic i que potser us interessa. I dius, ostres, et porten el manuscrit original, va ser un cop molt... no ens ho esperàvem.
Aquesta reedició forma part dels actes de commemoració del bicentenari del naixement de Jaume Nunó i des de l'Ajuntament de Sant Joan es mostren satisfets en aquesta nova publicació.
Fira del llibre local i conscient a les preses. Aquest any té una temàtica anual. És la dona. Des d'aquest any, les diferents fires a les preses comptaran amb aquesta mateixa temàtica. A més, com a novetat, també es farà un dinar popular previst per al dia de la celebració a les 2 de la tarda. Entre les novetats es pot trobar un taller d'escriptura creativa, un concurs de dibuix del cartell o un vermut i tertúlia.
Aquest dissabte tindrà lloc la Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses. Durant tota la jornada hi haurà xerrades, firmes d'autors i tota mena d'activitats per a totes les edats. Enguany han vingut 19 diferents editorials. A més, hi ha una novetat. A partir d'aquest any, les Fires del Llibre de les Preses es vestiran amb una temàtica subtil. La membre de la comissió de la Fira, Anna Vergués, explica que la primera tractarà sobre la dona.
Llavors el que hem intentat és que amb la majoria de les activitats la presència de la dona sigui el fet més remarcable, no? Llavors gairebé tots els espectacles estan protagonitzats per dona, totes les activitats, menys en algun cas doncs, que no ha sigut possible. Però sí, aquesta és la principal novetat. Llavors de cares a les pròximes edicions ja anirem veient quines temàtiques anem escollint.
Anem als esports. Els equips de l'Atlètic Ripoll ja tornen a rodar la pilota sobre la gespa amb l'objectiu de preparar a consciència la temporada 25-26. Quines novetats hi ha, Judit Esper?
Després de protagonitzar una temporada impecable aconseguint el triplet amb la Lliga, la Copa Girona Or i el Campionat de Catalunya, el cadet de l'Atlètic Ripoll ja ha tornat a la càrrega. Amb il·lusió i confiança, les futbolistes encaren la seva primera temporada a Futbol 11. Un salt amb el comandament d'Àlex Botella que suposa un nou repte.
És un repte, no? Intentar que aprenguin a jugar tot el camp i no hi ha futbol 7. I, bueno, molt content i encarant-ho de la millor manera.
L'equip està conformat per 14 jugadores i durant la temporada comptaran amb dos reforços provenents del juvenil. Els objectius són clars, competir, demostrar un bon joc, però sense fixar cap fita pel que fa a la classificació.
Vull intentar que assoleixin el màxim rendiment possible, que es facin les millors jugadores possibles en un any, que és molt llarg, i bueno, això, com més amunt podem quedar, millor.
L'equip ja ha disputat algun partit de pretemporada. Els resultats no han acompanyat, però segons l'entrenador és part del rodatge per encarar la temporada regular amb garanties.
La desfrenada de Besalú serà l'encarregada d'obrir la Lliga BTT Garrotxa. La prova constarà de dos itineraris, un de curt de 23 quilòmetres i un de més llarg de 32 amb 1.200 metres de desnivell. Informa Aniol Puigvert.
Aquest dijous torna a iniciar una nova edició de la Lliga BTT Garrotxa. Des de la seva creació, la Lliga ha anat creixent
creixent en nombre de proves i enguany ja en són 6. Des de l'organització recalquen que la Lliga s'ha consolidat a la comarca perquè és la unió de clubs ciclistes més les persones que els agrada la BTT i la Garrotxa. La primera és la desfrenada de Besalú, que enguany comptarà amb dos recorreguts. El curt és apte per tothom i el llarg és més tècnic i exigent. Una de les membres dels desfrenats de Besalú, l'Anna Jordà, explica els diferents recorreguts d'aquest any.
Un recorregut curt que són 23 quilòmetres amb 650 de desnivell, que majoritàriament són pistes, i després hi ha dos corriols molt llargs i molt divertits. I després un recorregut llarg, que aquest ja és més tècnic i exigent, que són 32 quilòmetres amb 1.200 de desnivell, i majoritàriament és corriol, que és el que s'ha de tenir en compte, per això aquest any hi afegim el és sobretot exigent, nosaltres en diem de gratar, perquè és majoritàriament corriol i això fa que necessitis més físic per aguantar-la, però jo crec que totes dues seran molt divertides i molt maques.
A més, un dels reptes que tenen molts clubs ciclistes a l'hora d'organitzar noves curses i proves és incrementar la participació femenina. Des dels desfrenats expliquen que cada vegada hi participen més dones, però que encara estan lluny de les dades que els agradaria arribar.
Ja que sóc aquí, sóc noia, aprofito per mi el major repte de desfrenada i de Lliga BTT Garrotxa és aconseguir que el tant per cent de noies pugi. Jo fa temps que això vaig al darrere, perquè crec que cada cop som més noies que potser tenim menys por a la bici i que ens agrada fer bici, però és veritat que a l'hora d'anar a curses costa que hi hagi un volum de noies, i si ho aconseguim pujar, jo superfeliç.
Un dels atractius de la desfrenada de Besalú és que cada any canvia el seu itinerari i també els diferents corriols per on ha de passar la prova. En aquesta Lliga BTT, totes les curses tindran tres modalitats per optar a premi: la BTT curta, la llarga i l'e-bike. La 19a edició de la desfrenada de Besalú es durà a terme aquest 11 de setembre, una prova que des del club han anomenat ja com la pedalada nacional de Catalunya. La sortida serà des del pavelló 1 d'octubre de Besalú a partir de 8:45 del matí. Les inscripcions ja estan tancades i enguany la desfrenada de Besalú comptarà amb la participació de més de 200 ciclistes.
Doncs sobre rodes tanquem el nostre informatiu i tornem divendres. Gràcies per seguir-nos. Bon dia a tothom.